Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre.
Benvinguts al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer.
Han passat les festes de Nadal, els Tres Tombs, i a les portes de Carnestoltes arriba una nova edició del Fent Ruta, i us hem preparat un programa per començar a gaudir de les activitats que a poc es van començar a activar enmig del fred de l'hivern.
Així és, Jaume. I avui començarem parlant de turisme de memòria històrica, perquè des de casa nostra es comencen a dur a terme iniciatives per convertir els elements del front del Segre en un potent recurs turístic. Ens ho explicarà el Jordi Seró, de l'empresa In Situ, que aquesta setmana ha presentat un portal per fer tours 360 graus dels principals recursos patrimonials de la Guerra Civil a les Terres de Ponent.
I tot seguit vindrà als estudis l'Omar Noumri, l'alcalde de Castelló de Farfanya, perquè aquesta setmana s'ha presentat la nova àrea d'autocaravanes de Castelló. Amb l'Omar parlarem d'autocaravanes, però també de tota la tasca que està fent al capdavant del consistori per recuperar tot el ric patrimoni medieval que tenen a Castelló de Farfanya.
I a Balaguer, mes de febrer és sinònim de mes de biblioteques amb denominació d'origen. I per això, com d'altres biblioteques de Ponent, des de la Biblioteca Margarida de Montferrat han preparat diverses activitats per aquest mes de febrer que tenen el vi i les lletres com a protagonistes. Enguany amb un convidat d'excepció, el sommelier Ramon Moreno.
I com sempre acabarem el programa fent un repàs d'alguna de les propostes turístiques de lleure i patrimonials d'aquest mes de febrer, on, entre d'altres, repassarem les festes de Carnestoltes, el Ranxo de Pons, les visites al Tossal en el marc de la descoberta del Canal d'Urgell i les activitats que han preparat a l'Estany d'Ivars coincidint amb el Dia Mundial de les Zones Humides.
Tot això i més en aquesta hora que ara començarem, en la que us acompanyarem tot l'equip del Fent Ruta. El Mingo i l'Oriol als controls, el Jaume Marvà i qui us parla, la Maribel Pedrol, als guions i la locució.
Gràcies per ser-hi un mes més i recordeu que Fent Ruta s'emet el darrer dijous de mes després dels butlletins horaris de les 9 del matí al 107.4 de l'FM, a Ràdio Balaguer. I també en redifusió els diumenges a les 9 del matí i els dimarts a les 8 del vespre. I sempre que vulgueu, a la carta, a radiobalaguer.cat. Doncs ens hi posem.
Fem Ruta.
I avui al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer, aquest magazín que us portem el darrer dijous de cada mes, començarem parlant amb el Jordi Seró. El Jordi Seró és un conegut nostre, ell és un dels socis de l'empresa In Situ, Patrimoni i Turisme. I nosaltres, quan ens agrada el patrimoni, ens agrada el turisme, un projecte empresarial que porti el títol Patrimoni i Turisme, hem dit, a veure, anem a contactar amb aquesta gent, que ens expliquin qui són, amb l'excusa de que han començat a fer uns tours virtuals 360 graus als espais de memòria democràtica. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Jaume.
Doncs, tal com estem explicant, han vist que fèieu coses de 360 graus de memòria democràtica, de memorial democràtic, per portar els jaciments patrimonials vinculats al conflicte de la Guerra Civil a la gent a nivell turístic, i per tant parlarem d'això, però si et sembla bé, abans, Jordi, explica'ns qui sou In Situ i què feu.
Bé, In Situ som una consultoria que estem ubicats a Lleida i, com bé diu el nostre nom, ens dediquem a projectes vinculats al patrimoni i al turisme. Ho fem, diem, des de la base. Què vol dir des de la base? Doncs, evidentment, per arribar a plantejar projectes turístics, primer has de conèixer el territori, has de conèixer quins elements patrimonials té, quines potencialitats té, quines mancances hi ha, per poder doncs, començar a planificar ja actuacions en l'àmbit de la recerca, la protecció, la conservació i, finalment, la posada en valor.
Molt bé. Per tant, hi ha un primer tema de recerca i després com això que han fet, una vegada hem fet una diagnosi, com creem producte turístic. Entenc, per tant, que hi ha molt tema de senyalització, de crear rutes.
Correcte.
Molt bé. Ara ens centrarem en la feina que heu fet In Situ aquí a la comarca. A mi em sembla que una de les coses que heu fet és un projecte bastant ambiciós que ocupa tota la part sud de la comarca de la Noguera, de la comarca de l'Urgell Mitjà, que és el Paisatges de Ponent, que em sembla que està vinculat inicialment amb alguna ruta de pelegrins, o com va això que heu fet? Què és Paisatges de Ponent?
Bé, el projecte Paisatges de Ponent és un projecte encapçalat per la Diputació de Lleida i els consells comarcals i els municipis que hi participen de l'àmbit de la Plana de Lleida. Val, és un projecte que es va presentar amb una línia FEDER l'any 2018 i encara s'està acabant d'executar. I aquí a la Noguera aglutina 16-17 municipis del que anomenem en aquest projecte la Baixa Noguera, la Noguera Baixa, val, que vindria a ser des de Preixens a l'est fins a Ivars de Noguera a l'oest, i la resta de municipis doncs, que trobem més al sud, com poden ser Torrelameu, Albesa, Térmens, Vallfogona, Menàrguens, etc.
Balaguer val? També hi és inclòs?
Balaguer també hi és inclòs, sí.
Per tant,
sí,
de, Balaguer, sí. De Balaguer cap al sud, tota la plana, les dues planes, la plana d'Urgell i els plans d'Algerri i Balaguer, per entendre's.
Correcte. I és un projecte molt potent, vinculat, bueno, cal fer primer ficar un context, no només se presenta la zona sud de la Noguera, sinó que també trobem tot l'àmbit dels canals d'Urgell, les Garrigues Altes, el Segrià Sec, val? I el nord del Segrià. Vull dir que aglutinen una seixantena de municipis de l'àmbit de Ponent, i és un projecte doncs, és bastant fort, perquè bueno, és una inversió d'uns 4 milions d'euros en tots aquests municipis, en el total, evidentment. I a la comarca de la Noguera, doncs, evidentment, hi ha una ruta que els connecta, aquests 16-17 municipis. Ara no tinc present la xifra total de municipis, però diria que són 16-17, que els connecta. Hi ha la senyalització de tot el seu patrimoni, és a dir, dels elements més rellevants, ja siguin des del punt de vista històric, paisatgístic, etc. I també hi ha la intervenció de la recuperació d'elements patrimonials. A Preixens, per exemple, doncs, s'ha recuperat tot el que és l'àmbit d'entre el castell i l'església, o sigui, s'ha dignificat l'espai. A la Sentiu de Sió s'han recuperat les trinxeres i la necròpolis. A Balaguer hi ha una museïtzació del castell Formós. Castell de Farfanya s'ha recuperat una de les torres del castell. I a Albesa també hi ha una intervenció a la Vila Romana. I, bueno, i diferents municipis, bueno, a Térmens ja s'ha recuperat també una part del molí medieval. A Vallfogona s'ha recuperat un tram de banqueta. I segurament que em deixo altres intervencions.
Aquí va la game. Lo de la Segle del Cup és també paisatges de Ponent o no té res a veure?
No, això és Camí de Sant Jaume, que és un projecte també FEDER, cosí germà d'aquest, podríem dir, val, per l'àmbit d'actuació, però això és del Camí de Sant Jaume.
D'acord.
A Balaguer hi ha la museïtzació, més sembla que era d'una espai al Castell Formós.
Exacte. I abans, a davant d'aquests projectes, el que fa in situ, com a consultora, és ajudar els ajuntaments a l'hora de fer una diagnosi dels elements patrimonials i després fa tot el que és a estudi d'aquests elements per fer els plafons i per posar-los una mica en context, per tant, creant rutes, no? Una mica...
En aquesta fase prèvia, que és la de presentar projecte amb una convocatòria, evidentment, o sigui, aquí no parlem res d'execució, sinó el que fem, evidentment, és una anàlisi de tot el que hi ha. Les propostes que puguin tindre els ajuntaments les intentem adequar a la convocatòria. Ja us presentem la documentació que es presenta a les
convocatòries.
Correcte. I quan la subvenció doncs, és atorgada, evidentment, nosaltres, aquí desapareixem del mapa, entre cometes, perquè això tot ha d'anar amb licitacions públiques i, per tant, doncs, tot això surt a concurs. I, evidentment, doncs, les empreses que guanyen les actuacions de signalització, de recuperació patrimonial, de difusió, etc., doncs són les que ho executen.
Per tant, vosaltres una mica sou els ideòlegs, els que feu l'esquelet, no? Els que feu l'arquitectura dels projectes i després cada part del projecte, doncs, amb licitació, l'empresa que correspongui.
Vindria a ser això.
Molt bé. Avui estem parlant amb el Jordi Seró de l'empresa In Situ. Estem repassant algun dels projectes on la seva consultora de patrimoni turístic ha participat a nivell de comarca. Em sembla que a Torrelameu també heu fet alguna cosa?
Sí, ara recentment hem fet una actuació a l'àmbit del riu amb un ajut dels espais naturals. S'ha senyalitzat el tram del riu amb senyalització geodireccional i també interpretativa de la fauna i de l'espai natural. I s'ha adequat també un mirador per a l'observació de la fauna, una zona de lleure, i bueno, amb la idea de poder anar presentant altres convocatòries i poder doncs, millorar el que és l'espai aquest del riu, que a nivell de biodiversitat doncs, és bastant potent dintre el que és l'espai natural protegit de l'aigua barreig Segre, Noguera Ribagorçana.
I en aquest cas entenc que és l'Ajuntament que us ha vingut a buscar?
Correcte, sí. Bueno, o a l'inversa, nosaltres hi anem, i els hi presentem que hi ha l'oportunitat d'aquesta subvenció i, bueno, i llavors doncs, doncs...
Hi ha ajuntaments que s'hi acullen, us demanen que ho estudieu i de vegades us presenteu i us donen l'ajut, llavors és quan ho tirem endavant.
Correcte.
Molt bé.
I bé, i a la comarca hem fet altres coses i tenim projectes interessants i importants a desenvolupar. Abans et comentava que amb la Direcció General de Turisme estem fent un estudi de la xarxa de camins de la comarca de la Noguera, val, perquè bueno, doncs a partir d'un projecte iniciat a Ponts l'any anterior es va veure dient des de la Generalitat doncs, poder implementar i com a prova pilot doncs, fer-ho a la comarca de la Noguera, implementar el que és la xarxa de camins, val, per a la mobilitat no motoritzada, no representa. Llavors, és cap a on es vol anar, cap a on països de l'àmbit europeu ja fa anys que treballen, sí, perquè l'important són els camins, no les rutes. No? Les rutes neixen i moren en un lloc, però els camins connecten amb un altre camí, una mica com vindrien a ser les carreteres. No? Vull dir, la xarxa de carreteres connecten unes amb les altres i sempre hi són. Les rutes, doncs, bueno, doncs desapareixen, no segons com.
Per tant, Jordi, si ho entenem bé, la Direcció General de Turisme de la Generalitat us ha encarregat com a prova pilot que feu un estudi de la xarxa de camins de la comarca de la Noguera.
Correcte, i aquest estudi de camins...
Això és notícia, eh? Això és primícia? No ho sabíem, eh? Nosaltres, això.
Bueno, i llavors també hi ha el compromís de quan estigui això doncs, de la Direcció General de Turisme doncs, poder implementar aquesta xarxa doncs, pagant-la a ells. Vull dir que als ajuntaments, en principi, això no els hi costarà un duro.
Molt bé, molt bé. Doncs ja veu notícies superinteressants que ens porta avui el Jordi Seró de l'empresa In Situ. I entre aquests projectes que han fet aquí a nivell de comarca, un dels projectes que ens ha cridat l'atenció, i de fet és l'excusa per la que avui hem demanat al Jordi que vingués a explicar-nos-ho aquí al Fent Ruta de Ràdio Balaguer, és un projecte de senyalitzar, no de senyalitzar, de crear visites virtuals 360 graus d'espais vinculats a la Guerra Civil, per tant, espais vinculats al Front del Segre, espais del Memorial Democràtic. Això és un encàrrec que rebeu, en aquest cas, del Memorial Democràtic, suposo?
No vindria a ser així. Vindria, o sigui, el Memorial Democràtic treu una convocatòria d'ajuts que es poden presentar ajuntaments, entitats, empreses, i nosaltres, en aquest cas, el que fem doncs, bueno, és presentar la proposta, rebem el finançament per fer-ho, i no del tot, llavors aquí és quan entrem doncs, en contacte amb els ajuntaments, i, bueno, i decideixen també col·laborar-hi, i altres no, doncs i si no passa res ja s'hi afegiran. I llavors és bueno, doncs quan comencem a implementar el projecte, que es va iniciar passat l'estiu, i bé, un parell de mesos ho han pogut enllestir, i bé, doncs ara hi ha una primera fase per pressupost, i la idea és poder continuar doncs, tirant endavant i que creixi amb altres elements de la Plana de Lleida, i potser en un futur, doncs, bueno, igual ho dividim també amb el Pirineu i la Plana, doncs ja ho veurem. Vull dir, això, de moment, estem en una fase inicial i tampoc volem córrer massa.
Per tant, de moment, s'han seleccionat, si no ho tinc mal entès, eren 15 espais de memòria?
Sí.
Llavors, aquests 15 espais, que entenc que són tots de la Plana, per tant, són del Montse Canavall, o sigui, del Front del Segre... I llavors, en aquests 15 llocs rellevants amb el context del Front del Segre de fa 80 anys, què és el que hem fet? Hem fet un tour 360, què vol dir això?
Bueno, en aquest cas, vull dir, bueno, aquesta selecció que es va fer, bueno, han resultat aquests 15, i trobem elements bueno, vinculats amb personatges vinculats a la Segona República, inclús podríem tirar una mica més enrere, com podria ser l'espai Macià de les Borges Blanques amb Francesc Macià, però després molts elements vinculats a lo que és la guerra, doncs, trinxeres, com poden ser aquí a la comarca de la Noguera, doncs les trinxeres del Tossal de les Forques de la Sentiu, les trinxeres dels Tossals a Montgai, la ruta dels búnquers a Foradada i també les trinxeres del Merengue o del Morinyol a Camarasa o Bellcaire d'Urgell. Els tours virtuals, doncs mira, així anant una mica ràpid, a partir de la pandèmia doncs vam accelerar aquesta proposta, que ja havíem treballat amb museus bueno, a nivell català, com els museus de Sitges, el Museu de les Mines de Cercs, el Museu de Cardedeu, etc. Ja havíem anat treballant i vam veure que un dels motius, bueno, o sigui, que ens van tancar a casa i tot plegat, doncs, per no perdre el contacte dels equipaments i dels monuments amb els futurs visitants o els visitants en general, era la implementació dels tours virtuals. Els tours virtuals el que ens faciliten, o sigui, és una visió des de casa, ja sigui des de l'ordinador, el mòbil, la tauleta o inclús amb ulleres 3D, d'una visió de l'espai amb 360 graus. Allà on fas la fotografia, doncs tu veus aquell espai tal com si estiguessis allà. I et permet també doncs facilitar informació, ja sigui amb àudios, amb vídeos, amb text, amb imatges, als usuaris, per tant que rebin la informació corresponent, no? I el tour virtual no només és una imatge d'un espai, sinó són un seguit d'imatges que et permet doncs recórrer el museu, el jaciment, el monument o l'espai natural com si estiguessis allà.
Llavors, jo pregunto, una vegada teniu el tour 360 enregistrat, això després, per accedir, hem d'anar al Google Maps, al Google Street View, o crearem un portal, o com ho fareu, això, a través de cada ajuntament, o... no ho
Mira,
sé, eh?
En aquest cas, en el cas dels espais de memòria de Lleida, el que hem fet és tot això, o sigui, pugem, creem, a part de les fotografies, la corresponent edició i muntatge del tour virtual, això ho pugem amb un servidor, en aquest cas és el nostre servidor, val? I es crea una URL. Llavors, en el cas de que un ajuntament volgués tindre-ho al seu servidor, perquè hi hagués, jo què sé, m'ho invento, lasentiu.cat/tour virtual, clar, doncs li passaríem els fitxers perquè ho pogués penjar al seu servidor. Si no, si prefereixen que, bueno, doncs que ens encarguem nosaltres, doncs els hi passem la URL perquè ho pengin a la seva web. I és el que s'ha fet. El que he vist no, encara no ho ha penjat ningú.
Molt bé, molt bé. Recordem, són 5 espais de la comarca, si no ho diem malament, és el Tossal de les Forques de la Sentiu de Sió, ara ens ho avança el Jordi, les trinxeres dels Tossals de Montgai, la ruta dels búnquers de Foradada, jo mentre una és explicant n'he prenent nota, Jordi, les trinxeres del Merengue, aquí a Camarasa, al costat del club de tennis, i les trinxeres de Morinyol, que són entre la Sentiu i Bellcaire. A nivell estricte de la comarca de la Noguera, de la comarca de l'Urgell Mitjà, són aquests 5 espais, però ara ho explicaix ja des de l'espai Macià de les Borges fins a, em sembla que també hi ha a Gramunt hi ha un parell de refugis, a Aitona hi ha la ruta del fotògraf aquell famós del Robert Capa, o sigui que hi ha una quinzena d'espais vinculats, alguns estrictament de la guerra i alguns previs, com per exemple l'espai Macià, que està vinculat més a la figura del president Macià. Content, no? Suposo de que per d'una vegada ens creguem el front del Segre com a potencial, com a atractiu turístic, perquè em sembla que anem una mica enraderits, no? Si ens comparem amb el front de l'Ebre, no ho sé, tu com ho veus com a professional que assessora les administracions en aquest àmbit?
Correcte. Ja no sé si és la paraula idònia copiar, sinó, bueno, doncs, allò que funciona, doncs, intentar, si més no, adaptar-ho al teu àmbit, no?, al teu context. I jo crec que tenim un gran potencial, et dic, de territori, o sigui, no és un front petitet, vull dir que bueno, doncs, hi ha municipis que fa anys que hi aposten, però, bueno, doncs, amb les seves possibilitats, doncs, fan, entre comptes, el que poden, no? I a vegades aquesta lluita individual, si fos una lluita col·lectiva, doncs jo crec que ens faria arribar molt més lluny, no? Vull dir, veus exemples, jo que sé, doncs el col·legi està treballant molt el seu àmbit, Aitona també, veus també, doncs, no sé, el cas de Foradada, o la Sentiu, o Camarasa, però clar, treballen sols. No hi ha un ens...
Una coordinació.
No, o no hi ha un ens que aglutini totes aquestes propostes i clar, són, bueno, això es dilueix amb...
En aquest sentit, aquesta proposta que sembla que està sonant de crear una coordinadora d'espais del front del Segre, o fins i tot em sembla que fa una setmana o dos hi va haver una taula rodona a Lleida demanant que es creï un centre d'interpretació del front del Segre a la ciutat de Lleida, entenc que són passes endavant, no?
Bé, són passes endavant sempre i quan, o sigui, és a dir, és el que comentava fa un moment, sempre i quan aglutini totes aquestes propostes i esforços que s'han fet durant aquests anys ja a l'àmbit del front del Segre. Si Lleida vol fer un centre d'interpretació però es queda Lleida, doncs continuï igual, perquè ja al centre d'interpretació en tenim un al col·legi, en tenim a diferents espais, vull dir, clar, vull dir, no, jo crec que el que hi ha d'aquí és una coordinació, com el que dèiem abans, s'han ajuntat 16 municipis de la Noguera Baixa per crear una ruta conjunta, per posar en valor el seu patrimoni, doncs això, o el camí de Sant Jaume, o la ruta cabanera, que també passa per la comarca, doncs jo crec que s'hauria de poder treballar conjuntament, no em facis dir si amb una associació de municipis, un consorci, una mancomunitat, Això ja hi haurà altra gent que ho podrà veure, no? Però que evidentment s'ha de treballar plegats i amb un horitzó. Vull dir, no... Sàpiga per què volem fer un territori, un museu, entre cometes, o un espai de memòria del front del Segre que aglutini tot aquest territori.
Molt bé. Sàvies i interessants reflexions les que ens ha portat avui el Jordi. El Jordi Seró és un dels dos socis de l'empresa In Situ Patrimoni i Turisme, que avui l'hem convidat aquí a Ràdio Balaguer fent ruta perquè ens expliqués aquestes rutes virtuals 360 graus en aquests 15 espais de memòria, i aprofitant que el teníem, hem acabat parlant de cap on va el front del Segre i hem acabat també repassant d'altres projectes que afecten la comarca, com aquesta xarxa de camins que li ha encarregat la Direcció General de Turisme, que estudia en la xarxa de camins de la comarca com a prova pilot per després potser implementar-ho a la resta del país. Moltíssimes gràcies, Jordi, ha estat un plaer parlar amb algú que in situ, mai més ben dit, treballa sobre el terreny per posar en valor el patrimoni a nivell turístic. Gràcies, i ja sabeu que teniu els micròfons d'aquí del Fent Ruta de Ràdio Balaguer a la vostra disposició pel que necessiteu. Gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
Bona tarda.
Fem Ruta.
I al Fent Ruta continuem, i estem molt contents de saludar a l'Omar Nomri. L'Omar és l'alcalde de Castelló de Farfanya, ja fa gairebé 4 anys que ho és. I durant ara, quan ha arribat, estàvem fora d'antena i ho estic molt content perquè pràcticament tots els projectes que teníem amb Solfe els estem a poc a poc posant, materialitzant. Per tant, Omar, benvingut. Gràcies per ser aquí. Enhorabona per la feina feta.
Gràcies, Jaume.
I amb aquest mes de gener, amb poques setmanes de diferència, Castelló ha sortit a la premsa per dos temes vinculats al turisme i al patrimoni. Un és perquè ja heu inaugurat, heu posat en funcionament una àrea d'autocaravanes, i l'altre és perquè em sembla que finalment se posarà en marxa aquesta restauració del castell amb aquest 1% cultural del Ministeri. I per explicar-nos tot això hem dit, Omar, vine a explicar-nos-ho al Fent Ruta, al magazín de Turisme i Patrimoni de Ràdio Balaguer. Per tant, benvingut.
Moltes gràcies, Jaume. La veritat és que és un plaer avui ser aquí. Ja ho saps que fins i tot hem compartit algun projecte conjuntament, i ens coneixem de fa uns anys, i la veritat que això és tot un plaer, doncs, això, que em puguis entrevistar aquí a aquest programa. Sí, estem molt orgullosos a l'equip de govern de Castelló de Farfanya per haver pogut implementar dels 23 punts que teníem al programa electoral, 22. Hi ha hagut un punt que no hem pogut acabar de desenvolupar i que hem de ser crítics també en aquest sentit, que és el fer una fira, val? Ens hagués agradat fer una fira vinculada a la història de Castelló. Castelló en època medieval ja feia fira, i la veritat és que ens hagués agradat recuperar-la, però bé, no la deixem per acabada, aquesta iniciativa, i la intentarem impulsar si tot va bé en el proper mandat. Pel que fa a la resta de projectes, com bé deies, sí que els hem pogut implementar i n'hem fet algun altre que no teníem al programa, com per exemple impulsar la connectivitat al poble, la xarxa de fibra òptica. Ja m'agradaria avançar avui aquí en aquest programa en primícia, que ja tenim la segona xarxa de fibra òptica al poble, per tant ja hi ha dos xarxes de fibra òptica a Castelló, i que tenim una velocitat d'una giga d'internet, per tant ja ens podem equiparar a qualsevol ciutat catalana pel que fa a banda ampla.
Fixeu-vos amb quina passió l'Omar Nombre ens parla de la seva vila i de la feina que estan fent al capdavant de l'Ajuntament. Omar, si et sembla bé, estem en un magazín de turisme i patrimoni,
sí.
Centrem en turisme i patrimoni. Ara has parlat de temps medievals, i que en temps medievals hi havia una fira, i Castelló és d'origen medieval, o com a mínim l'assentament important és d'origen andalusí, origen feudal.
Sí, bueno, en principi creiem que és això, que és de període andalusí, que el castell segurament seria del segle IX, és a dir, una mica més nou que la història de Balaguer, que vindria del segle VIII, no? Però bé, és un castell en el que no s'hi havien fet actuacions, o s'hi havia fet alguna actuació, però fa molts anys, i no ha estat plenament consolidat. Llavors nosaltres en aquest 1,5% cultural, el que ens vam presentar l'any 2020, vam sol·licitar fer una actuació d'1 milió d'euros, per la qual doncs el Ministeri de Mobilitat, Transportes i Agenda Urbana, el que abans era el Ministeri de Fomento, ens va atorgar una subvenció de 725.000 euros. Val? Aproximadament és un 73% de...
Això és molts diners, vol dir que amb això es poden fer moltes coses al castell?
Sí, el projecte contempla fer arqueologia, és a dir, fer investigació, recerca, a veure què és el que trobem, de cambres, el castell, etc, que és algo que potser va faltar en altres actuacions, i després consolidació, és a dir, que el castell no segueixi deteriorant-se com s'ha estat deteriorant tots aquests anys, i poder fer-ne divulgació, que l'accés que pugui ser d'accés a la ciutadania i que sigui un recurs turístic més, no només de Castelló, sinó de la nostra comarca.
Fins i tot em sembla que hi ha prevista una passarel·la d'accés per la part de davant que dona al poble, no? Per tant, seria facilitar l'accés a l'interior i que fos un atractiu turístic, no?, per visitar.
Correcte. La idea és aquesta, no?, que sigui un recurs turístic més al poble. Ara mateix està en licitació l'obra i la idea és que, bé, si es presenten ofertes i també es pot acabar garantint el finançament, perquè també està en licitació una part del finançament del castell, la part que ha d'assumir l'Ajuntament de Castelló, uns 274.000 euros. Si tots aquests astres s'alineen ara, doncs podrem engegar l'obra. També vull deixar clar això, que no estem al final del camí, de fet no estem, estaríem més bé, com va dir Churchill en el seu moment, estem al principi del final del camí. Vale?
Si el castell és a dalt de tot, abans d'arribar a dalt de tot, anem trobant torres, i una de les torres és la que hi ha baix del torrent, i em sembla que amb aquesta torre ja heu fet alguna cosa, no?
Sí, a la torre sí que... Clar, nosaltres, tot i presentar-nos a l'1,5% cultural a Madrid, no vam voler renunciar tampoc a les altres línies de finançament que hi havia, tant de Diputació de Lleida com de la Generalitat, i vam voler fer ja una actuació una mica més modesta, podríem dir, però també important, a el que teníem més accessible, que en aquest cas és la Torre del Torrent, també se l'ha conegut com a Torre Albarrana, que és la funció que tenia, o Torre Morisca. Ha tingut molts noms aquesta torre i la vam consolidar externament i ara hem demanat a Diputació de Lleida fa poc menys d'un any una segona subvenció d'uns 50.000 euros per fer una mica de restauració interior i també poder-la fer visitable internament.
Com ho fa un ajuntament petit per assabentar-se de totes les subvencions que surten? Això que és que tens molts contactes, te passes tot el dia mirant el butlletí de la província o què passa? Perquè al final un ajuntament petit si fa coses és perquè rep subvencions. Per tant, ha d'estar una mica al dia de les convocatòries que surten, o com funciona això?
La veritat és que, us ho dic en confiança, perquè aquí a Balaguer doncs, em sento en la meva ciutat d'adopció, pràcticament, perquè he viscut molts anys aquí a Balaguer, i els companys regidors i regidores em diuen el rastreador de les subvencions. Perquè realment, sí, em passo moltes hores revisant el butlletí oficial, també hi ha companys i companyes que ens passen una mica el resum del butlletí oficial cada dia, però després és feina de rastrejar.
I abans, quan detecteu una convocatòria, vosaltres redacteu el projecte o aneu amb una consultora que us ho redacti? O com ho feu? Ja teniu projectes al calaix pendents que surtin subvencions? Com va això?
Inicialment hi havia alguns casos on ja teníem alguns projectes clars, o més o menys, vull dir, no acabats del tot, però sí amb una idea clara del que volíem. Normalment el que fem és mirem les subvencions que hi han i mirem la nostra probabilitat o capacitat d'accedir-hi. És a dir, subvencions, que sabem que hi haurà una alta competitivitat i que els recursos econòmics d'una gran ciutat també hi poden jugar també les grans ciutats, no ens hi acostumem a presentar. Aquestes. A diferència de l'1,5% cultural, que és l'única on sí que vam decidir llançar-nos a la piscina.
A veure si,
i aquí hem pogut competir, i prova d'això és que estem al nivell de ciutats com Cervera o com grans ciutats de la nostra demarcació. Però, perquè hi havia molts diners en joc en aquella, no? Però a diferència d'aquesta, la majoria sempre intentem valorar la viabilitat de gastar uns recursos en redactar uns projectes que després tinguin un retorn. Llavors, això ho hem valorat en tot moment i crec que de moment ens ha anat bé i a dia d'avui, doncs, de les, jo diria que una vintena o trentena de subvencions que ens hem presentat, només hem hagut de renunciar a un parell.
Això és un bon senyal.
Sí.
I amb aquestes subvencions moltes han anat per temes patrimonials, perquè estic pensant en la font monumental, aquesta font barroca que heu restaurat recentment, i em sembla també amb el calabós. Són coses que s'han fet amb subvencions o com ha anat
això? Sí, correcte. És a dir, al final un ajuntament d'un municipi rural com Castelló de Farfanya, tots els seus projectes d'inversió els ha de sustentar amb un finançament extern a poder ser de subvencions, vinguin d'on vinguin. Llavors, totes les actuacions que hem fet en matèria de rehabilitació del patrimoni o de promoció turística, doncs les hem hagut d'encarar d'aquesta manera. La Font Barroca i la presó la presó i els gravats que hi ha a la presó que també es van restaurar, això es va fer amb un fons FEDER europeu, vehiculat també a través de la Diputació de Lleida. Vull dir, sí que l'Ajuntament hi ha posat uns diners, si no recordo malament ara se li van posar uns 20 o 30 mil euros, però per un retorn en inversió de molt més gran.
Avui estem parlant amb l'Omar, l'Omar Nomri és el Pai en cap o alcalde, ara, perquè em sembla que voleu recuperar això de la paeria de Castelló de Farfanya, una vila que tenim a 8 quilòmetres a ponent de Balaguer, i ens està parlant de tots els atractius patrimonials que tenen a la vila. Hem parlat del castell, hem parlat de la torre del Torrent, hem parlat de la presó que tenen des del segle XVI, em sembla, aquesta presó, per tant, finals del medieval, començament del Renaixement, hem parlat d'aquesta font barroca, hem parlat dels grafitis que hi ha a la presó, per tant, moltíssims elements patrimonials, però després aquests elements patrimonials, Omar, com se fa perquè això tingui retorn a la vila? És a dir, si només tenim pedres però no construïm relat i no hi ha serveis, la gent no ens vindrà a veure aquestes pedres, no? Com ho feu després vosaltres per transformar aquest patrimoni en producte turístic?
Correcte. La veritat és que ho estem treballant en dos línies principals. La primera és el treballar el contingut divulgatiu i adaptar-lo a cadascun dels públics que ens puguin acabar venint al poble. Aquesta fase, diguéssim, de treballar el contingut és en la que ens trobem, és a dir, vam treballar una primera fase que era restaurar el patrimoni, conèixer el patrimoni que tenim i posar-lo en valor fent que no es deteriorés. Val? Aquesta és una primera fase culminada en aquests anys. I ara hem entrat, ara fa uns 6 mesos i escaig, en aquesta segona fase de treballar el contingut per poder-lo posar a disposició del visitant. Val? I el que ens faria, un cop acabéssim aquesta fase, entrar en la tercera i última fase, que és la del màrqueting. La del màrqueting i la de posar a disposició de conèixer molt la realitat de Castelló i tots els serveis que oferim a banda dels recursos turístics. En aquesta fase, doncs, com deia, hem treballat en la línia més digital, és a dir, doncs estem treballant projectes de museïtzació d'aquests espais amb fotografies 360, etc. I després la línia que deia abans del contingut, que això ho estem treballant a través del Museu de Suport Territorial de la Noguera, el museu d'aquí de Balaguer, no? I que estem treballant doncs, una mica de relat històric de tot Castelló i després relat propi de cada monument.
De cada element patrimonial.
Sí.
Molt bé. Hem parlat de patrimoni. Si et sembla bé, Omar, en aquesta segona fase de l'entrevista parlem dels serveis turístics que heu posat en funcionament. Ho anunciem al començar. Em sembla que va ser aquesta setmana passada que anunciava amb bombo i platerets que ja teniu una àrea d'autocaravanes. Content?
Sí, la veritat és que és un recurs més perquè vingui el turisme al poble.
I a més està posada en un lloc estratègic al costat del pont medieval, al costat de l'entrada també del camí de Sant Jaume.
Correcte.
Per tant, suposo que no és per casualitat que és allà l'àrea d'autocaravanes.
Sí i no. És a dir, hi ha un cert punt de casualitat i hi ha un cert punt de diguéssim, d'aprofitar l'oportunitat. És a dir, nosaltres a l'inici d'aquest mandat ens vam trobar que uns terrenys adjacents a l'escola, a les escoles i a l'edifici polivalent, on se celebren algunes festes locals, aquests terrenys adjacents van estar comprats per l'anterior alcaldessa. Però la idea inicial, i una idea que nosaltres també compartíem, era fer el pati d'escola. El problema és que fer el pati d'escola era inviable tècnicament perquè hi ha una línia d'alta tensió a sobre, a més s'havia de rebaixar el terreny uns nivells que eren impossibles, inviables, i feien impossible l'autorització, diguéssim, fins i tot del Departament d'Educació perquè allò pogués ser pati d'escola. Llavors aquí vam començar a juntament amb aquesta feina de rastreig i subvencions, vam començar a pensar a veure quin altre ús li podíem donar a aquest espai, que a més vull remarcar que ja estava requalificat com un espai d'equipament. És a dir, el sòl ja era sòl d'equipament municipal. Per tant, a part de permisos pel que fa a l'edificabilitat, la teníem bastant salvada. L'únic que no, el que sí que no hi podíem fer era un pati d'escola, que era la nostra primera prioritat. Davant d'això, doncs, vam veure que la línia dels nostres 4 principals eixos al poble, que són la connectivitat, la sostenibilitat, la promoció turística i la restauració i promoció, diguéssim, del patrimoni natural i històric del poble, encaixava com, diguéssim, com una peça allò perfecta el feia un pàrquing de caravanes. Des d'on poder promoure rutes naturals que sortiran des d'aquest pàrquing de caravanes, rutes patrimonials i l'allotjament de l'alberg municipal, punt d'informació turística, etc., alhora de que és un espai sostenible perquè tota l'energia tira de les plaques solars de l'edifici polivalent.
Que és al costat.
Que és al costat i és un espai amb zona wifi arrel d'aquesta...
Per tant, és un atractiu més per als que vinguin a motocaravana.
Correcte.
Avui estem parlant amb l'Omar. L'Omar Nomri és l'alcalde de Castelló, ens explica tots aquests projectes. Ara ho dic, aquests quatre eixos, un dels quals és la promoció turística, l'altre és la recuperació del patrimoni, aquests quatre eixos que han guiat el seu pas a l'Ajuntament de Castelló aquests 3 anys i mig. I estem parlant de la zona d'autocaravanes, a través de la qual hi haurien plafons on convidarien a la gent a descobrir tot aquest entorn, no? L'entorn de la vall del riu Farfanya, però al final Castelló és cruïlla de dos grans camins, el camí que va paral·lel al riu Farfanya i el camí que ve de Balaguer i se'n va cap a Tamarit, no?
Correcte. De fet, la promoció dels camins també l'estem treballant ara, que donat que hi ha una part molt, molt, molt treballada, com ja sabem, que és el camí de Sant Jaume i que ja té la seva senyalització en marxa i aquí hi ha poc recorregut a millorar, perquè la veritat és que s'han fet molts deures per part de la Generalitat al respecte i a la nostra regió. I després hi ha dos rutes més o tres rutes més que estem treballant, que una d'elles és la Cabanera, que és un projecte més gran que va de Linyola fins a Taüll, val? I que passa per alguns camins del nostre poble, i aquí parlem una mica més de la ramaderia transhumant. I després hi ha els camins històrics, que també s'estan treballant, la promoció de camins històrics i recuperar camins històrics del municipi. I finalment, camins naturals vinculats a l'espai natural de Serra de Secans de Serra Llarga, de la Serra Noguera.
Escolta, has apuntat, has parlat una mica de l'alberg i del punt d'atenció al visitant. Explica'ns com està això.
Bé, aquí...
Suposo que si passa un camí de Sant Jaume per Castelló de tindre un alberg de pelegrins, perquè el camí de Sant Jaume el fan pelegrins o gent que fan veure que són pelegrins i que es ponen a collar. Com està l'alberg de Castelló?
Bé, l'alberg municipal vam començar la licitació cap allà al març-abril de l'any passat. I just el 4 de juny, si no recordo malament, l'empresa que estava desenvolupant les obres va plegar.
Va fer fallida.
Va fer fallida. Tres dies abans, nosaltres com a Ajuntament ens vam quedar sense secretari. Val?
Perquè se va sumar tot aquí.
Se va sumar tot, llavors se va paralitzar. No només paralitzar l'obra, sinó que també paralitzar la burocràcia de tornar a reengegar l'obra. Val? Llavors vam estar 4 mesos sense secretari, sí que vam disposar del servei d'assistència tècnica del Consell Comarcal, però que només teníem un dia a la setmana.
Per tant, ens vam quedar sense alberg abans de capaç.
Correcte. Llavors, ara, aquesta setmana, es torna a posar en marxa la licitació.
Per a veure quines empreses s'hi presentaran per continuar el projecte que va quedar a mitges.
Per acabar el que quede d'obra. Nosaltres calculem que del temps estimat de l'obra que quedava uns 2 mesos d'obra a executar i d'uns 150.000 euros d'actuació encara queden pendents d'executar uns 97.000 euros.
Més de la meitat.
Sí, sí. La part positiva és que la part més feixuga, que era teulada, era doncs, el forjat, la part realment tècnicament més...
Més d'estructura
ja està feta. O sigui, ara s'ha de fer més instal·lació.
I em sembla que en aquest alberg, a partir d'aquest alberg, la idea és fer també un punt d'atenció turística.
Correcte. Un punt d'atenció turística des de...
Com una petita oficina de turisme, per entendre'ns.
Sí, sí. La veritat és que... I aquí sí que cal dir doncs, que l'experiència d'altres ciutats, com pot ser Balaguer, per exemple, que ho té molt més treballat, això, i que fa molts més anys que treballa per la seva promoció turística, amb tot el casc antic de Balaguer, etcètera. Hi ha molts exemples, no?, a Balaguer d'això, doncs ens ha portat això. La nostra idea, al final, és veure on es fa, intentar fer-ho igual o millorar-ho. I crec que agafant aquesta idea també una mica de Balaguer, doncs hem intentat traslladar-ho a Castelló Farfanya, que també té molts recursos a mostrar a la comarca i al visitant.
Molt bé. Escolta, Omar, estem ja quasi arribant al final, però l'Omar i ens vam conèixer, de fet, amb l'Omar ja fa temps fent de guies de turisme.
Correcte.
I, per tant, estaria bé que acabéssim l'entrevista explicant que ara voleu fer una borsa de guies de turisme.
Sí.
No sé si l'alcalde s'hi presentarà en aquesta borsa.
No puc. No puc, i a més, la veritat és que precisament jo me l'aprenc com cedir el meu bagatge, perquè també vaig ser guia turístic de Castelló de Farfanya, i m'agradaria doncs, ajudar a portar amb els propis guions que jo em feia com a guia turístic de Castelló de Farfanya, a portar-los a aquells guies que vulguin vindre a fer de guies turístics al Castelló i doncs començar aquesta divulgació turística del nostre poble.
I es farà alguna formació, algun curs, o com va anirà això?
Bueno, ja estem treballant. Estem treballant també amb el Museu de Suport Territorial per fer una formació i també estem estem treballant també en la fórmula jurídica per fer aquestes contractacions, etc, perquè estiguin d'acord a la legalitat vigent. Però bé, com deia abans, com que encara estem en un punt de treballar el contingut, primer hem de treballar el contingut a ensenyar, i quan tinguem clar el contingut, que és en la fase en la que ens trobem, llavors treballarem per tindre les persones que mostrin aquest contingut a la ciutadania de Castelló i del territori.
Molt bé, moltíssims projectes des de Castelló per posar el mapa del patrimoni al mapa turístic, i amb aquesta empenta amb la que ens ho ha explicat el seu alcalde, l'Omar Nombri, segur que anirà tot molt bé. Moltíssimes gràcies, Omar, per haver vingut aquí a Ràdio Balaguer, al Fent Ruta, al magazín de turisme, i molts encerts amb tots aquests projectes que esteu tirant endavant.
Moltíssimes gràcies a vosaltres també per la invitació.
Gràcies a tu.
Fem Ruta.
I al Fent Ruta ja sabeu que ens agrada combinar el turisme amb la gastronomia. No entenem experiències turístiques sense menjar bé o beure bé. I una d'aquestes representacions del menjar bé i beure bé són els vins. I al febrer, com cada any, la Biblioteca Marga de Montferrat mos porta amb una cita que ja és tradició, que es combines els llibres, les lletres, les biblioteques amb els vins. I els darrers anys mos ha vingut a explicar cada any puntualment a la cita a la Eva Font, i per tant hem convidat a la Eva Font. Hola, Eva.
Hola, Jaume.
Aquesta vegada la Eva no ve sola, ve acompanyada, ve amb un mestre boteller i sommelier, que és el Ramon Moreno. Ramon, benvingut.
Benvingut a tots, Eva i Jaume.
Molt bé, doncs el Ramon i la Eva els hem convidat perquè hi ha cites ineludibles, ja al calendari hivernal de Balaguer, i una d'aquestes cites és les biblioteques amb D.O. Eva, un any més, no?
Escolta, ja podem considerar que aquest Biblioteques amb D.O. és un clàssic,
eh? Ja ho podem dir, amb 3 o 4 edicions és un clàssic, me sembla que ja en porteu 7 o 8, per tant, un clàssic de la Margarida de Montferrat de Balaguer, aquest Biblioteques amb D.O., que cada febrer mos vens explicar en primícia quan falten uns dies, i per tant, ara estem a finals de gener i toca que mos expliquis aquest Biblioteques amb D.O. d'aquesta edició. 3 activitats, em sembla que teniu?
Doncs sí, aquest és l'any de la normalitat, no? Per tant, tornem a programar les 3 activitats que sempre fèiem durant els anys anteriors a la pandèmia. Com bé saps, el Biblioteques amb D.O. conjuga la cultura del vi amb les activitats pròpiament culturals i sempre té un fil conductor. Aquest any és la cultura del vi en el cinema.
Per tant, serà una edició cinematogràfica?
La primera activitat sí, és el dimecres dia 1 de febrer a dos quarts de vuit del vespre, i és una xerrada que es diu El vi i el cava, la publicitat, de les bombolles a Martin Scorsese.
Molt bé, abans de que ens expliquis aquest detall, farem 3 activitats?
Farem 3 activitats cada dimecres.
Cada dimecres, 3 dimecres consecutius?
1, 8 i 15.
Per tant, els 3 primers dimecres de febrer, tots 3 seran in situ dins de la biblioteca.
Correcte.
I tots 3 seran a la mateixa hora?
7:45 del vespre.
Per tant, atenció, molt fàcil de recordar, enguany, 3 activitats, els 3 primers dimecres, sempre 7:45 a la biblioteca. Anem pel primer acte.
La xerrada del vi i el cava, la publicitat, de les bombolles a Martin Scorsese. Farem un recorregut per la publicitat audiovisual i com està vinculada al món del vi i el cava. Per tant, promet.
Promet. I jo pregunto, si has vingut acompanyada del Ramon, és perquè suposo que al mig de la xerrada, o abans de la xerrada, o durant la xerrada, farem algun tast. T'ho dic bé, això, Ramon?
Sí, senyors. Farem un petit encís a la degustació de vins. Començarem amb blanc. Justament monovarietals, per no complicar la gent que no anem amb una cata estesa i professional, sinó algo més agilitat i més amateur, per ja poder tenir una mica de noció del tastar el vi i conèixer el tema i com està elaborat.
Això sí, el primer dia serà amb monovarietals, eh?
Blancs.
Vins tots blancs?
Tots blancs.
I tots de l'ADO, eh? Tots de Costes del Segre.
Tots d'aquí, Costes de Segre.
Molt bé, ja tenim el primer dia, l'activitat més cultural maridada amb l'activitat més de vins. Anem pel segon dia.
De fet, perdona, Jaume, endavant, que et digui que hi ha 2 novetats aquest any.
A veure,
sempre fem la col·laboració amb un celler,
sí,
i aquest any hem volgut convidar al Ramon Moreno, que ell és mestre boteller i sommelier.
Això vol dir que no hi haurà un celler únic, sinó,
correcte,
que tastarem diferents vins, tots de l'ADO Costes del Segre, i el que tindrem de comú denominador és que en comptes de vins dels representants dels cellers, tindrem durant els 3 dies el mateix enòleg, el mateix sommelier, el Ramon, que serà qui ens acompanyarà durant els 3 dimecres tastant diferents vins.
Exacte.
Sí. I la segona novetat és que cal inscripció prèvia a la biblioteca.
No hi ha cap formulari web?
No. Cal trucar a la biblioteca i reservar plaça.
I, per tant, si no hi ha reserva prèvia, no s'hi cabrà.
És a dir, les activitats estan obertes a tothom. La cata de vi està més acotada i no
i
podem...
Tant, clar, s'ha de limitar i, per tant, si algú vol participar 100% en les activitats i, per tant, tindre dret a també participar dels tastos de vins, cal que s'inscriu prèviament i, si no vol anar a la biblioteca físicament, simplement telefona i s'apunta. Eh?
Correcte.
Molt bé, hem explicat la primera activitat, que és aquesta conferència, la publicitat, el món del vi present a la publicitat. Anem al segon acte, la segona activitat.
Doncs escolta, rumbesia a la natura.
Això de rumbesia soni a rumba.
Un recital de poesia fusionat amb rumba.
Molt bé. Això, recordem el dia, això és el dimecres.
Dimecres 8 de febrer.
El dimecres 8 de febrer, també a 8:45 del vespre. Qui ens ho farà, això?
Això fan un col·lectiu que es diu Rumbesia.
Rumbesia. I llavors jo pregunto, Ramon, si el primer dia hem tingut vins blancs monovarietals, el segon dia tindrem...
Pues anirem amb un rosat de premsat suau i anirem també amb un jove negre. També per aquesta activitat de la rumbosia que tingui el carisma, també.
Molt bé. Llavors, això com ho farem? A començar el concert, a la meitat, com ho farem, això?
Està previst que es faci el primer tas al començar i l'intermig, doncs, fer el segon tas.
Molt bé, o sigui que anirem anant combinant, això promet, això promet. Per tant, ja tenim la segona activitat, que és del dimecres dia 8, i si sembla bé, Eva, ens expliques la tercera activitat.
Doncs finalitzem el cicle el dimecres 15 de febrer amb l'espectacle I va venir el vi de Jordi Naviosca. I és també un recorregut sobre l'origen del vi, perquè sapiguem d'on ve i per què tals o quals efectes i quina és la seva història.
Per tant, diríem que la primera activitat, el primer dimecres, és més conferències, més xerrada, el segon és més concert i el tercer és més representació, pot ser?
Sí.
Per dir-ho així.
Sí.
Llavors, el primer hem començat amb vins blancs, Ramon, el segon hi hem anat amb algun rosat i algun negre i jove, i el tercer dia...
Pues farem ja per esclatar la bomba. Pues,
fi de festa.
Un bon criança i un bon reserva de vi d'autor, que hi ha molt a dir per aquests vins d'autor d'aquí de la zona de Costes.
Per tant, vins d'autor, vins de criança, vins
amb més potència, amb més cos,
eh?
Anirem pujant des galó.
Això serà com un castell de focs, que els bons masclets sonen al final una mica, no?
I tant.
Molt bé, molt bé. Doncs escolteu, recordem, hem tingut avui a la Eva Font i al Ramon Moreno amb aquesta breu entrevista, no volíem acabar fidels a la cita que fem cada any a finals de gener de portar-vos les novetats de Biblioteques amb D.O. Novetat d'enguany, tindrem un sommelier, el Ramon, que ens acompanyarà durant els tres dimecres. Tres dimecres, totes les activitats d'enguany es fan a la biblioteca. Importantíssim, si volem participar també amb dret a tast, com que hi haurà places limitades, cal que ens inscrivem prèviament anant a la biblioteca o telefonant-los. Doncs Ramon Moreno i Eva Font, moltíssimes, moltíssimes gràcies per haver-nos volgut explicar. No sé si vols afegir alguna cosa.
No, moltes gràcies a tu per convidar-nos al programa i, escolta, t'hi esperem.
Doncs us esperem a tots els oïdors del Fent Ruta al Magazín Turístic Ràdio Balaguer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Jo m'hi Eva, gràcies.
Fem Ruta.
Bon dia a tothom, Jaume, Oriol, Mingo, oients, amics i amigues del Fent Ruta. Un mes més ens tornem a trobar a l'espai, traiem el nas per la finestra per explicar-vos i posar-vos al dia d'algunes de les activitats turístiques, culturals, esportives que durant el mes de febrer es duran a terme a la comarca de la Noguera i als seus voltants. Comencem aquest mes i aquest traient el nas per la finestra amb una activitat que aquest mateix dissabte clourà el mes de gener. És la celebració de la 27a nit de la Sardana, una tarda vespre del 28 de gener. L'acte començarà amb la visita guiada a l'exposició Costumari Balagueri al Museu de la Noguera a 6:45 de la tarda i continuarà a 6:00 a la Paeria amb la cloenda del 47è Campionat de Colles Sardanistes. Tot seguit podrem gaudir de l'espectacle familiar Les Mil i Una Nits a càrrec de la cobla principal del Llobregat i l'Enric Arquimbau. Això al Teatre Municipal a partir de 8:45. I finalment, la vetllada s'acabarà amb el sopar i lliurament dels Premis Rotllana i Sardalleida a 9:45 del vespre al pavelló del Molí de l'Esquerra. Trobareu més informació dels horaris, els preus i les inscripcions a la pàgina de la paeria balaguer.cat. I canviant de registre i també de mes, des de fa 11 anys, el Sistema de Biblioteques Públiques de Catalunya celebra i difon el projecte Biblioteques amb D.O. L'edició d'aquest 2023 està dedicada a la cultura del vi i el cinema. I el mes de febrer és el mes dedicat a la denominació d'origen Costers del Segre, la denominació de casa. Les biblioteques de les nostres terres, que enguany proposen activitats per als seus usuaris, a banda de la Biblioteca de Balaguer, les activitats de la qual ja coneixem gràcies a l'entrevista que el Jaume els ha fet a la Eva i al Ramon, són Artesa de Segre, Bellcaire, Alguaire, Bellvís, Mollerussa, el Palau d'Anglesola, Linyola, Juneda, Tremp i la recentment estrenada Biblioteca de Vilanova de Bellpuig. Si voleu conèixer les activitats proposades per cada una d'elles, només cal que entreu a l'agenda cultural del Departament de Cultura de la Generalitat i allí us redireccionaran a la biblioteca que vosaltres escolliu. Més coses. El Consorci de l'Estany d'Ivars i Vilassana engega el programa d'activitats 2023 amb una proposta col·laborativa i de ciència ciutadana i us convida a celebrar amb ells el Dia Mundial de les Zones Humides. Una jornada per donar a conèixer la importància i la conservació i preservació dels espais naturals i de les zones humides. Enguany volen continuar amb les tasques de manteniment i millora de la bassa dels mamífers i faran accions com la construcció de nous refugis per a fauna, la plantació de jonqueres per afavorir l'hàbitat de la rata d'aigua, parlaran sobre la conservació, sobre els rastres de fauna, els caus i els refugis i faran alliberament de fauna salvatge gràcies a la col·laboració del Centre de Fauna de Valltalent i el cos dels agents rurals. Hi haurà esmorzar popular per a tothom i recordeu que totes les activitats són gratuïtes i per tots els públics, però que cal fer inscripció prèvia. L'activitat començarà a 12:45 del matí i acabarà més o menys cap a 12:45. Podeu inscriure-us al seu web estanyivarsvilassana.cat. I ja sabeu que el mes de febrer és mes de Carnestoltes i Balaguer celebrarà el del Congre els dies 18 i 19 de febrer. El dissabte, dia 18, al matí, hi ha la degustació de l'olla del Congre a la plaça Mercadal. I a la tarda, la primera rua, la Jove, amb el concurs de comparses i disfresses individuals i per parella, que es farà a l'escenari situat a la plaça. I ja de nit, el ball de Carnaval amb el concert del grup Florida i els DJs Anna Gisbert i Héctor Ortega. El diumenge al matí, el Carnestoltes continua amb la rua infantil, amb el concurs de disfresses de comparses infantils i vehicles de remolc. Aquesta festa més familiar estarà amenitzada per la gresca de la disco Pink Infantil. Podeu trobar més informació sobre els concursos i les inscripcions al web carnestoltes.balaguer.cat. I recordeu, el termini d'inscripció acaba el 12 de febrer. I ja que estem en temps de disbauxa, una festa ben singular que se celebra a Ponts i serveix per cloure el Carnestoltes el dia 21 de febrer és la seva famosa Festa del Ranxo. La matinada d'aquell dimarts de Carnestoltes ja s'encén el foc per fer bullir una setantena de calderes i preparar durant tot el matí i fins al migdia lo ranxo, que és una mena d'escudella grassa de pagès que es pot flairar des de tots els racons del poble. Seguidament vindrà la benedicció, el tast i, finalment, el repartiment. I pareu bé l'orella, se'n reparteixen més de 12.000 racions. Tota aquesta festa s'acompanyarà d'una fira d'artesans, entitats i productors de proximitat, així com d'arreu del territori català, durant tot el matí al passeig. Trobareu més informació sobre el ranxo a la web ponts.cat. I com cada mes, no ens podem descuidar de fer-vos saber una activitat de descoberta del territori. Així, el proper dia 4 de febrer continuen al Tossal a Ponts les visites guiades que la Fundació dels Canals d'Urgell organitza per conèixer les instal·lacions de la part alta dels canals. Una visita on es pot veure les infraestructures de captació de l'aigua del riu Segre, la primera casa de Comportes Vella, així com la nova i també l'ermita neoromànica de Sant Isidre del Canal. Podeu reservar la visita trucant al 973 60 39 97 o bé enviant un correu electrònic a espaicultural@canalsurgell.org. Trobareu més informació a la seva web, canalsurgell.org. I si el que voleu descobrir o redescobrir és la capital de la nostra comarca, la capital del comtat d'Urgell, Balaguer, no us podeu perdre les visites guiades que ens ofereix Viu l'Oest amb el City Tours Balaguer Monumental. Sortida cada dissabte a les 4 de la tarda des de la Casa de la Paeria, a la plaça Mercadal, per poder conèixer una mica millor el centre històric, el barri jueu, pujar pel carrer de la Botera fins al portal de gel per pujar a les muralles gòtiques i arribar fins a Santa Maria i a la Torre del Moro. Una tarda més que intensa, amb entrada inversa i sense reserva prèvia. Només cal que sigueu puntuals. I us volem recordar també que Balaguer mateix té diverses exposicions obertes al públic aquest febrer. A la sala d'exposicions de la Casa de la Paeria, Estudi 76, acull fins al dia 26 l'exposició Una vida aferrada a la terra, del fotoperiodista Jordi Borràs. Una exposició que reivindica unes formes de vida ancestrals al nostre territori i que en un món tan globalitzat i canviant ens qüestiona el nostre propi futur. I el claustre del convent de Sant Domènec acull una exposició de 140 exemplars de bonsais de la col·lecció privada Pepito Alós, un veí de Balaguer i gran aficionat a aquesta cultura. L'objectiu principal d'aquesta mostra és oferir als visitants l'oportunitat d'apreciar la bellesa d'aquestes miniatures alhora que gaudeixen tot passejant per un entorn arquitectònic destacat de la nostra ciutat, com pot ser el claustre gòtic del convent. L'exposició es pot visitar els dissabtes, els diumenges i els festius, de les 11 fins a les 2. I per acabar, us volia avançar que el dia 4 i 5 de març, des del Consell Comarcal de la Noguera i des dels amics de Tragó de Noguera, es fan una jornada que parla sobre tres dones i tres monestirs. El dia 4 es fan unes xerrades i el dia 5, amb vehicles particulars, es fa una excursió per visitar el monestir de les Franqueses a 10:15 i el monestir de Vallverd a 11:15. Us ho avancem perquè cal inscriure's abans del 26 de febrer i, per tant, abans de que s'acabi el mes i tornem a fer el pròxim programa, nosaltres ho tornarem a repetir. Res més, amics i amigues. Aquí s'acaba la nostra secció Traiem el nas per la finestra del mes de febrer. Us esperem, si en teniu ganes, el mes vinent al nostre espai. Bon mes i bona ruta.
Fem ruta.
Arribem al final del Fent Ruta, la vostra cita mensual amb l'actualitat del turisme a les Terres de Ponent. I abans d'anar-nos-en, farem una mica de repàs del que ha donat el programa d'avui.
Hem començat submergint-nos amb la feina que fa la consultora In Situ Turisme i Patrimoni, amb un dels seus socis, el Jordi Seró, aprofitant que aquesta setmana han presentat el projecte de digitalització i imatges 360 graus dels espais de memòria vinculats al Front del Segre.
Tot seguit, ha vingut a la ràdio l'alcalde de Castelló de Farfanya, l'Omar Noubri, que ens ha volgut explicar com estan treballant en la posada en valor de tot el seu patrimoni i els diferents equipaments turístics que estan impulsant, com són l'àrea d'autocaravanes, l'alberg de pelegrins i un punt d'atenció al visitant.
També han parlat amb l'Eva Font i el Ramon Moreno de la programació que estan preparant aquest febrer, com cada any, en el marc del cicle Biblioteques amb D.O. I a la secció Treu el nas per la finestra han parlat del Ranxo de Ponts, del Dia Mundial de les Zones Humides o de les activitats de Carnestoltes.
Gràcies a tots per ser-hi un mes més. Ens acomiadem l'equip del Fent Ruta, el Mingo i l'Oriol, el Jaume Marvà i qui us parla, la Maribel Pedrol.
Recordeu que som el rader dijous de mes a les 9 del matí, amb redifusió diumenge també a les 9 del matí i dimarts a les 8 del vespre. I sempre que vulgueu, a radiobalaguer.cat. Molt bon mes de febrer i molt bona ruta.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida. I us proposarem concursos que no us podeu perdre.